Al matí, amb Raquel García.
El Club de les Meravelles.
Dilluns més, us donem la benvinguda, Lletra Ferides, a aquesta nova edició del Club de les Meravelles, i això vol dir que ja tenim a la nostra col·laboradora, l'escriptora, guionista, periodista, autora de teatre familiar, dinamitzadora de cultura, ànima d'aquesta secció. Bon dia, Ana Fiter, respira.
Bon dia. Estic exhausta ja només de sentir-me definir.
És que, a més, hem de dir que, com sempre, l'Anna ve superben acompanyada de llibres, d'alumnes, de propostes, de prescripcions, també escriptors. Avui, per explicar-nos, també per fer tàndem. Avui parlarem de la música i la literatura, de com doncs aquestes dues disciplines artístiques, no?, es retroalimenten, alimenten, i doncs això, ens fan emocionar.
És molt xulo perquè, bueno, tu saps que cada mes intentem trobar un aniversari per poder parlar d'un autor i fer una mica més d'immersió a la seva vida i a la seva obra, no? I aquest mes de juny em vaig trobar que, clar, demà passat, dia 21 de juny, atenció a tothom, 21 de juny és el dia europeu de la música, el dia internacional de la música, no sé exactament què és, però és el dia de la música. Perquè abans, també, encara se celebra Santa Cecília pel novembre, Però es va començar fa uns anys a celebrar el 21, perquè suposo que és l'arribada de l'estiu, i surten al carrer els músics i els instruments, i és molt bonic. Tot els municipis s'omplen de música durant un dia, i això és molt bonic. Clar, i paral·lelament també va coincidir que el dia 10, ara ja fa una setmaneta així, però va ser el dia que va néixer el Maurice Sendak, que sabeu que és l'autor del llibre Allà on viuen els monstres? És un llibre espectacular, que com molts llibres d'aquests... Anava a dir transgressors i no seria transgressors, però serien llibres que fan un pas endavant en el seu camí general, no?
Que trenquen, no? Una mica, doncs, amb les normes, no? Per algun motiu,
sí. Per algun motiu.
I per què diries que, doncs, aquest llibre trenca també, doncs, amb la norma o amb els esquemes més tradicionals?
Perquè jo crec que ell és il·lustrador i autor al mateix temps, que són aquests autors integrals que jo admiro tant, perquè són capaços de plantejar-te la història i les imatges, no? Ell va proposar un llibre que en el seu moment, com els que trenquen sempre, va ser una mica mirat amb recel, ai, aquest senyor que explica a veure si ens pervertirà els nens i tal, i simplement ell el que va fer es titula Allà on viuen els monstres, i és un nen que al principi del conte fa una mica de... és una mica gamberrot, és disfressa, i la seva mare s'atabala, és l'hora de sopar, i li diu, ets un monstre, li diuen al seu fill, que es diu Max, i el Max li diu, et menjaré. Oi que sóc un monstre? Doncs et menjaré. I la seva mare diu, a l'habitació, castigat sense sopar. I a partir d'aquí, l'habitació, a través de la seva imaginació i de la seva ràbia, es transforma en el país dels monstres, saps?
Doncs quina proposta, no? Quina història també més, doncs, inspiradora, i que a més ens dona peu a parlar també, doncs, amb una protagonista, no? Avui,
amb una Anna? Protagonista, perquè si l'autor es diu Maurice Sendak, a Barcelona tenim al carrer Còrsega 461 una fantàstica llibreria que es diu Sendak.
I nosaltres volem saludar, doncs, a la seva responsable, doncs, per això, doncs, conversem amb la Núria. Núria, bon dia.
Hola, molt bon dia.
Bon dia, Núria.
Bon dia.
Moltes gràcies per estar aquí.
Suposo, gràcies a vosaltres.
Núria, suposo que et va inspirar, no?, doncs, aquest autor, doncs, a l'hora de posar nom a la teva llibreria, al teu establiment.
Per descomptat, sí, sí, és un dels autors que més ens agradava, i un autor per mi molt, molt influent, a més, i amb una concepció, no, una mica de la infància i de la literatura amb la qual nosaltres hi creiem molt, també, i estem molt d'acord, i per tant, arribats al moment, doncs no vam tenir cap dubte, no?, de posar-li Cendrac, sí, sí.
I explica'ns també què és el que us defineix, com és la vostra llibreria, no? La vostra també, doncs, manera d'entendre, no? També, doncs, aquest espai, no? Aquest univers literari.
Doncs mira, nosaltres sempre havíem volgut i intentem que sigui així, que continuï sent així, no? Doncs un espai que sigui acollidor, un espai obert, no? On tothom de diferents edats també s'hi pugui sentir còmode, i sobretot un lloc on poder oferir una diversitat de llibres, una diversitat en formats, en gèneres, amb molta presència de l'àlbum il·lustrat, és a dir, de l'àlbum com a gènere, i a més amb llibres que per nosaltres són de qualitat, no? Tenen aquesta qualitat estètica i literària, i sobretot com tenen un respecte per l'actor, no? I això també en el cas de literatura infantil em sembla molt, molt, molt important, no? Tenir en compte el lector, el petit lector, no? Vull dir que no per ser petit, no? Doncs no és crític i no és exigent.
M'agrada això, eh? Digues.
Núria, el Maurice Cendrac, per què continua tenint tan atractiu i continua, vull dir, ha acabat com divinitzat, no? Quins diries que són els motius?
Home, jo crec que va saber connectar, no?, una mica amb la infantesa de tots, els que són nens ara avui dia, i els qui també els que ho van ser, no?, perquè tots ho hem estat, no?, d'una manera que potser altres autors encara no ho havien fet, no? I és el cas amb personatges com, per exemple, el de Max, no?, d'allà on viuen els monstres, no?, aquest punt d'antiheroi també, amb les seves històries, capaç de connectar, no?, amb allò també fosc, amb aquella part inconscient de nosaltres, no?, i de donar-li aquella importància. Llavors jo crec que això és una cosa força, força única, i en el terreny més plàstic, no?, vull dir, que va posar una mica gairebé les bases, no?, d'aquest gènere, no?, del que és avui dia l'àlbum il·lustrat.
Jo vaig llegir una frase d'ell que deia que els nanos, els lectors, els quals va dirigit a ell, diu, no els agrada el que plantegem. Suposo que parlava de la seva època i per això va ser trencador. No els agrada el que escrivim per ells. Tot els sembla insults. Diu, ells volen paraules dures, volen conceptes durs, volen coses de les quals puguin aprendre alguna cosa, no? No coses didàctiques, sinó coses apassionades. Actualment, suposo que tu has viscut l'última dècada, com a mínim, tots els cuentos para, no?, que han condicionat també les temàtiques d'oferta pels petits lectors.
Correcte. Sí, sí, jo crec que continua agradant per això, perquè va ser transgressor llavors i avui dia, amb la situació que tenim, que has descrit així, doncs ho continua sent, no? O potser és més rellevant que mai, no? Perquè ens trobem davant d'això, no? Amb molta producció editorial, no?, que es basa principalment en crear llibres edificants, no?, en crear llibres amb un propòsit molt clar, no?, que respon més als interessos, en aquest cas de l'adult, que no pas als de l'infant, no? I aquí és on està el quid de la qüestió.
Genial, Núria, m'encanta. És més per l'interès de l'adult que pel pensant amb els nens, no?
Clar.
Doncs mira, nosaltres tenim avui també sempre en aquesta secció, doncs, el regal d'escoltar també nens i nenes que participen en aquesta secció. Encara no els hem presentat i jo crec que ja és el moment. Saludem a diferents alumnes de l'escola Sant Nicolau, i són, doncs, a l'Emma Parejo, de tercer, té 9 anys, a Max Botana, de quart, amb 10 anys, i la Ainhoa Rodríguez, de cinquè, amb 11 anys. Bon dia i benvinguts al matí.
Gràcies.
Bon dia.
Bon dia.
Aquesta... Ara que parlàvem d'aquestes històries, no?, que a vegades, doncs, els adults tenim, doncs, allò, doncs, l'objectiu d'obligar-vos a segons quines lectures. A vosaltres quin tipus de llibres i quines històries us agraden?
A mi els de misteri.
A mi els d'aventura.
I al Max?
A mi m'agraden més els còmics.
Veus? Mira, diversitat, veiem.
Que et volia dir, Raquel, que avui aquests convidats, també com l'objectiu del programa, té una doble vessant, perquè a més de ser bons lectors, grans lectors, petits grans lectors, són músics. Són músics, també. I a l'Escola Sant Nicolau hi ha la possibilitat, oi, de poder fer música, llenguatge musical, i no sé si instruments també, ara ens ho explicareu. Sí. I, a més, participen a la coral.
Sí.
I, per tant, són cantaires de la cantata de la plec de corals. Vull dir que tot això, imagina't tu, que ens va, com en ell el dit, en aquest programa.
És a dir, que estan superben escollits aquests nens i nenes i clar, i expliqueu-nos aquesta això... vessant de músics. Per què us agrada també la música?
Ainhoa, què anaves a dir?
A mi m'agrada perquè si tu pots, quan escoltes música, és divertit d'escoltar música, és... I per també a l'aprendre música aprens moltes més coses a part de les coses del col·le i és com si fessis una extraescolar d'anglès de que al col·le aprens anglès però a l'extraescolar aprens més coses.
I l'Emma, per exemple, explica'ns també perquè la teva vivència doncs, compartint, no? També participant en aquesta coral i també aprenent aquest altre llenguatge.
A mi m'agrada molt la música perquè, a més, la puc compartir i, a part, jo toco el trombó i de tocar el trombó m'agrada molt com la potència que té.
Que bo! Llàstima, veus, si arribem a saber, haguéssim pogut portar l'instrument aquí.
I podríem haver fet una actuació en directe. A veure, també volem doncs, descobrir doncs, aquest vincle, el testimoni també, Max.
Doncs a mi m'agrada la música... Doncs perquè tu escoltes música i et venen ganes de saber com ho fan i amb quins instruments ho tenen. I llavors ho vols provar i et comences a fer-ho i ja t'agrada molt i no vols parar.
M'encanta, aquesta curiositat que tenen. Suposo que és com, clar, dius, i no pots parar. És com quan llegeixes un llibre, no? I que també t'enganxa. Això us passa a vegades, que agafeu doncs, un llibre i que dius, no vull que s'acabi aquesta història.
Sí.
I per acabar, ens podeu doncs, fer alguna pregunta? Podeu fer alguna pregunta també per la Núria, que tenim una llibretera. No sé si teniu doncs, alguna pregunta per ella.
Jo tinc una.
Vinga,
quin és el teu llibre que... Quin és el llibre de la teva llibreria que has venut més?
Ostres, del que més he venut. Ui, clar, hi ha uns quants que realment... hem venut molt, potser coneixereu un que realment jo crec que en els últims com temps ha sigut dels més venuts, Un regal de por, no sé si us sona, que són dels autors d'aquí, de la Maricel Martí, i el Xavier Salomó, exacte. Aquest és un dels llibres que segurament més han venut per diferents edats, i m'agrada també que sigui així, perquè és un llibre que sobretot és divertit, ens fa passar una bona estona, tant als adults com als nens, i d'això es tracta, no? És a dir, de passar-ho bé, de disfrutar, de compartir moments xulos entre amics, amb els pares o amb els germans, i d'això va això de llegir, jo penso. És el més important.
El que dèiem, no? Que la lectura sigui un divertiment, també.
Teniu alguna altra pregunta per la Núria?
Sí. La meva pregunta és si... Quin tipus de llibre t'agrada?
A mi, mira, jo... clar, a mi m'agraden molt els àlbums il·lustrats, vale? I disfruto molt, i és una cosa que he anat aprenent molt en els últims anys, i m'agrada molt fixar-me amb els detalls, amb tot el que em diuen les il·lustracions. És una cosa que ja em passava de petita, però ara de gran ho puc fer més, i em continua agradant molt. M'agrada també molt la novel·la, per descomptat. També gaudeixo com molt amb les novel·les que estan pensades doncs, per nens i nenes com vosaltres, perquè si estan ben escrites i són bones històries com a adult, també les gaudeixes moltíssim. Val? I també estic descobrint que jo no era gaire lectora de còmics, val? Quan era petita o quan era joveneta, i ara, en canvi, soc superlectora de còmic, tant d'infantil com també d'adults, i és un gènere que m'encanta.
I la meva pregunta és... De quin els llibres, de quin escriptor els llegeixes més?
De quin escriptor llegeixo més? Ostres, no us sabria què dir-te, perquè clar, en llegeixo molt, tant de bo pogués llegir més, perquè el que passa és que ja no es dona temps una mica, però jo diria que he llegit moltes històries de l'Astrid Lindgren, que és també l'autora de la Pipi Calces Llargues, segur que el personatge us sona. També he llegit molts llibres de l'Arnold Lobel, també, que era un escriptor i il·lustrador, també amb històries molt clàssiques, molt boniques. De Roald Dahl també he llegit moltíssim. Ara també he llegit moltes coses de la Raina Telgemeier, segur que us sona, també de còmics, que ha fet el de Somriu, Germanes, Coratge i altres, no? I d'aquests autors he llegit molt.
I el teu preferit, el que et va obrir els ulls o la passió per la literatura? El recordes?
El meu, sí, jo penso, mira, és a mi el que em va obrir més i vaig fer com un clic, no?, una mica, van ser les històries d'aventures que hi havia al poble, que eren del meu pare, que eren escrits per Lenny Blyton, que és tota l'autora, aquesta de la col·lecció del 5, que eren Aventura en el Castillo, Aventura en la Isla, i tots aquests llibres que havien estat del meu pare, que tenien les pàgines ja de color taronja, fins i tot, ja no groc, sinó taronja.
Ja el passa el temps.
I, exacte, no? I m'agradava molt, perquè jo sóc filla única, al poble a vegades hi havia estones, no?, que clar, que no podies sortir a jugar, perquè feia molta calor, tothom estava dormint, i em vaig posar a llegir, i em vaig enganxar tant, i m'ho passava tan bé, que només esperava les estones per poder continuar llegint. Mm.
Sí, sí, ja et feia la colla de l'estiu i ja la tenies a dintre el llibre, que sí?
Exacte, feia, no? I podia viure aquestes aventures que d'una altra manera no seria possible, no?
Mm.
I en canvi també les vivia així.
Que bonic. Jo crec que ara parlarem també doncs, amb aquests petits lectors, però suposo que també els interpel·la això, de que al final doncs, també creiem que vivim, no?, les aventures també dels personatges, dels llibres que descobrim. Moltíssimes gràcies, Núria. Una
moltes
abraçada.
Gràcies.
A vosaltres, que vagi molt bé. Merci, adéu. Fins aviat.
Us passa a vosaltres això, que a vegades doncs, voleu ser doncs, això, doncs, els protagonistes de les històries, dels llibres?
Sí, jo moltes vegades estic llegint i m'imagino com el que està passant en la vida real, en el llibre, però en la vida real.
Desconnectes del món real i te'n vas allà dintre. I us passa que, bueno, acabeu el capítol, si la mare o el pare us diuen a sopar, Max, i estàs allò que falten dues pàgines per acabar el capítol...
Jo que... les acabo.
Sí, les acabes? Sí, refreda la sopa, no passa res, no?
I expliqueu-nos també a l'escola, teniu doncs, això, doncs, algun espai de lectura per llegir? Compartiu també amb els companys i companyes llibres?
Sí, tenim una biblioteca on podem agafar els llibres i perquè hi ha... ho separen per seccions de tercer a quart i després de cinquè a tots els altres cursos, i hi ha molts diferents tipus de llibres. I sí, ens posen en taules, a vegades a final de curs, a final de cada trimestre, sempre recomanem els llibres que ens han agradat més. I sí, podem compartir els llibres, per exemple.
Sí.
Li podem dir als nostres amics, mira, llegeix-te aquest perquè a mi m'ha agradat molt i va sobre això, que tal, 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 i és molt divertit.
Clar. I en el teu cas, Emma?
No, sí, jo també m'ho passo molt bé en el Club Lector, que tenim una horeta, perquè a mi, quan acabem un llibre, el deixem com a sobre una tauleta i llavors, si un altre se l'acaba, diu, ostres, aquest se l'han llegit i potser els hi ha agradat.
Clar.
Llavors els agafen i se'ls comencen a llegir, i és molt guai.
Clar. Tu has portat molts llibres, no, Anna?
Sí.
Avui també, com sempre.
És que, clar, el tema aquest de la música, bueno, he portat molts llibres i una sorpresa per d'aquí una miqueta que
després,
tindrem,
Després del butlletí també ens descobrirem
un autor que és música i literatura junt. Si parlem de llibres de música, el primer que es ve al cap, quin és? De conte popular. Molt bé, el flautista Melín, no? Doncs aquí tenim una edició, perquè clar, hi ha 1000 propostes sobre aquest mateix títol, perquè com que és de tradició oral, cadascú l'explica una mica com vol. Aquest és, diu, és d'una editorial que es diu Contes Desexplicats, perquè juguen una mica també amb l'argument i se'l fan seu, saps? Uh-huh. I és d'una editorial que es diu Baula. I n'he portat dos, per posar un exemple, aquest és de Combel, que és una versió de la Bel Olid, il·lustrat per la Mercè Canals. I també és una mica la versió que ha volgut fer ella, una mica així rimada. Uh-huh. Després tenim, que és que avui és un goig això, eh? Sí. Un altre que és els músics de Bremen, que també és un que ens ve al cap, de l'editorial Combel, i també, bueno, una preciositat d'il·lustracions. Després, un altre clàssic que vaig pensar que feia molta gràcia, no sé vosaltres si ho coneixeu, però... Oh, això vol dir que jo sóc gran. La flauta dels 6 barrufets. Hi ha aquest món dels barrufets que va començar, bueno, van importar el cavall fort, diguéssim, el va portar aquí al nostre país, i de fet no es deien els barrufets, i l'Albert Gené els hi va posar aquest nom que els hi escau superbé.
Seguim amb el Club de les Meravelles amb l'Anna Fiter, que va doncs nodrint la nostra curiositat amb un munt de prescripcions de títols, que això, que també doncs posen en valor aquest altre llenguatge que és la música.
Estàvem parlant de la flota dels 6 barrufets, que segur que els de la meva generació se'n recordarà moltíssim, perquè és tota una col·lecció dels barrufets, però aquesta en concret és la flota dels 6 barrufets, mm-hmm. Perquè normalment quants forats té una flauta?
A veure els petits músics.
8.
8? I aquesta en té 6. I llavors suposo que, bueno, és un misteri que han d'aclarir. Uh-huh. I això és gràcies a l'editorial Base, perquè els està reeditant, que encara podem gaudir d'aquesta col·lecció tan xula.
Veig que vas parlant, però els nostres petits lectors van doncs, sumant, amb els dits, a veure
forats,
si...
Quants forats tenim? Això ho haurem d'aclarir bé.
Ho haurem d'aclarir.
Després tenim un llibre pels més petits, d'aquests que apretes un botonet i et sona una música, i es diu Mil al grill, de l'Oriol García Molosa, també de l'editorial Combel, que fa tantes preciositats, i és un grill que vol ser compositor. Uh-huh. Vosaltres, algú de vosaltres, a part de músic, li agradaria ser compositor i escriure les seves cançons, compondre la música de les seves cançons? No ho heu pensat, això?
No, encara no ho hem pensat.
Ha de ser que un dia vingui, no?, una necessitat, com el Francesc Membrives, que us acompanya, i que surti tot això en llenguatge musical, no?, els sentiments. I aquí el grill aquest li passa això, que vol ser compositor, i després va afegint... va trobant companys en el camí, de manera que pot acabar... Bueno, no explico el final, perquè si no
facis spoiler, que l'haurem de llegir. Molt bé, què més?
Coneixeu la col·lecció del Pep i la Mila, si teniu germans més petits?
No.
Perquè és el prota de la temporada. El Pep i la Mila, i hi ha una col·lecció també amb diferents títols, i aquest es diu Tachin Tachan. I també és una història que va progressant i tens aquí unes per pitjar i cada una que fas també va sortir la música i es va sumant amb els diferents personatges. És molt mono, és de l'editorial Cruïlla i forma part d'aquesta col·lecció del Pep i la Mila. Després tenim un que també és molt bonic, que es diu El mestre Batuta, del Ricardo Alcántara, amb il·lustracions de la Montse Tovella, que és de l'editorial A la Delta. I la Montse Tovella ha fet un tipus d'il·lustracions que no sé com es diu això, però seria com si primer fessin una maqueta, com la Casa dels Ratolins, i com aquella que vam presentar del Sebastià Serra, del Nadal, de l'Eulàlia Canal. És com si fessin una maqueta i l'il·lustren, no sé, no sé com es diu tècnicament, però és una meravella. I es diu El mestre Batuta, que ja dius, tinc ganes de llegir-lo. Després tenim una altra preciositat que es diu El concert més petit del món, de l'editorial El Cep i la Nansa.
I com serà aquest concert?
Que l'ha escrit el Gal Gomila i il·lustrat el Gustav de Simone. I a veure, si és el concert més petit del món, quins animals hi han que puguin ser molt petitons?
Ratolins. La formiga.
Doncs també, les formigues també. I és una història molt divertida també, que han de fer una orquestra en un poble, però apareix tota una comunitat de ratolins, ja us podeu imaginar també l'embolic que s'organitza aquí en aquest poble. La gràcia d'aquests llibres, bueno, de tots en general, perquè estem vivint un moment fantàstic de publicacions, no, d'àlbums il·lustrats, és que gaudeixes molt, el que deia la Núria de Senda, que gaudeixes amb la història, però també gaudeixes molt veient tots els detalls que hi ha en cada il·lustració.
Us agrada molt a vosaltres també els àlbums il·lustrats?
Sí.
Són xulos.
Sí, no?
Aquí tenim un, que, oi que l'he dit, l'Oriol García Molosa? Sí, el Mill el Grill, i aquí també ha fet un llibre que es diu Sona el violí. Aquest potser també és molt adequat per la vostra edat, perquè és un llibre d'aquests que són com informatius, com si anessis a Google, però amb un llibre molt ben il·lustrat i maquetat, i és un llibre per... El violí? Algú de vosaltres toca el violí?
No.
Oh, hi ha alguns companys?
Sí, jo a la meva classe hi ha una que toca el violí.
Doncs mira, li pots recomanar aquest de Combel, de l'Oriol García Molosa, i també per vosaltres, perquè aquí diu sonar el violí, però pot ser que em vagin fent dels diferents instruments. I ara ja anem acabant, perquè tenim moltes ganes de presentar el nostre convidat misteriós. No m'ho puc creure. Un altre llibre de l'Oriol García Molosa. O sigui que aquest noi l'haurem de convidar un dia perquè també és músic i escriptor. Bueno, deu ser músic. I també és d'editorial com ell i es diu Contes desconcertants. Juga amb la paraula concert i les il·lustracions són de la Mercè Galí, també molt maca. Són contes diferents de temàtica també musical. I voldria acabar amb un llibre que ja hem presentat aquí, aquest programa, Raquel, perquè és de Lluís Prat, se'n recordes? Sí. Que el vam entrevistar, però és que és un llibre que es diu La petita coral de la senyoreta Collignon. I és una història molt bonica, també vinculada en el món coral escolar, com el vostre, no? Perquè si ara parlàvem d'això, de que havíeu participat al coral, al plec de corals i tal, us agrada també cantar amb coral?
Molt,
sí.
Perquè és una sensació, com ho definiríeu? Difícil.
Sí.
És xulo.
Com us sentiu quan, doncs, això, quan participeu i canteu, doncs, amb altres companys i companyes?
Molt bé.
Sí,
molt bé.
Crec que és bonic que cadascú posa la seva veu, el seu petit, que diríem, gra de sorra, no?, i es fa un univers entre tots, que només és possible unint les veus de tots, no? I acabarem aquestes prescripcions, no, presentacions de llibres, amb un llibre espectacularment atractiu que es diu El petit gran llibre de la música, creat pel José López i el Xavier Romeu, amb il·lustracions de la Maria Simavila. I tenim la gran sort de tenir avui en directe el José López. Benvingut, José.
Hola, bon dia.
Bon dia. Estem parlant, ja ho has sentit una mica, no?, del Dia de la Música i dels llibres que ens acosten a la música, que és una cosa curiosa perquè la música s'ha de sentir i els llibres els llegim, però aquests llibres tan bonics ens fan venir ganes, com aquest vostre, de gaudir molt més de la música, no? I en aquest cas, el José ha escrit aquest llibre per presentar-nos... Bueno, ens ho pots explicar tu, l'objectiu d'aquest llibre?
Bueno, l'objectiu principal era poder parlar de música, perquè tant jo com el Xavi ens agrada molt i ens passem el dia parlant de música. I ja des de petit, almenys en el meu cas, bueno, i en el del Xavi també, sempre hi ha hagut música al nostre voltant. Qui no tocava un instrument, cantava o ballava. I quan vas parlant molt de música, te n'adones que hi ha molta que està connectada entre si, que s'assemblen, però perquè tenen els mateixos orígens, però després canvien. I tu moltes vegades penses que t'agrada un estil i no t'agrada un altre, però quan el comences a entendre, quan el comences a analitzar una miqueta, te n'adones que potser sí que t'agrada. I que no només la música clàssica és com la música bona, que a vegades, sobretot quan són petits, no? Sembla que els nostres fills han d'escoltar Mozart i Beethoven perquè si no L'altre no, és com de segona categoria. I no és el cas, vull dir, no hi ha música bona o dolenta, sinó que hi ha la que t'agrada i la que no t'agrada.
M'agrada, això ja és una declaració d'intencions, eh? Fora d'etiquetes.
Clar, i al Xavi li agrada dir una cosa, que és que el coneixement porta el respecte. I en totes les arts jo sempre dic que t'has d'acostar amb curiositat. I en el cas de la música és molt bo que tothom, no cal que l'escolti tota, però sí que faci com un tastet, que s'acosti una mica, que vegi com es fa. I si després no t'agrada, no t'agrada. Però com a mínim que l'hagis escoltat. Llavors aquí en el llibre el que proposem és, no tant estils, que també, sinó formacions musicals. Perquè a vegades dic una cosa és rap, i després dius, això és hip-hop, i comences a barrejar i dius, ui, però això ve una miqueta més d'un altre estil de música. O aquí, com que no es fan servir instruments i es fa amb ordinadors, amb sintetitzadors, llavors ja no és el mateix. Comences a relacionar-ho i et vas apropant a tots els gèneres i vas com, no vull dir la paraula educant l'orella, però sí obrint la ment.
Sensibilitzant, sí, exacte, i descobrint, el que deies
sí,
també.
No, però el sensibilitzar crec que és un bon
terme, no? És el llibre que t'hagués agradat tenir de petit, de jove?
Sí, perquè, mira, quan era adolescent me'n recordo que la música que ha acabat agradant-me més, tot i que jo tinc escolto bastants diferents tipus de música, però sempre depenia molt de la persona que tenies al costat i te l'apropava. O els discos que tens a casa, tot i que els convidats aquí em sembla que no sé si han posat mai un disc, un CD. Però...
Sí? Teniu tocadiscos?
Sí.
Però sempre estàs condicionat pel que tens a casa o el que el teu cosí venia i et deia, escolta't això, i et feia a vegades una còpia pirata, o escoltaves d'arre i ho gravaves, però depenia molt del que, diguem-ne, externament t'arribava. Llavors nosaltres el que hem volgut és com, fer una mini recopilació, prescripció, però que després cada família... Està pensat tant perquè els nens petits el llegeixin i el gaudeixin, com pels pares, pels adults, perquè donem moltes eines perquè no cal saber no cal saber qui és Miles Davis, no cal saber totes les sinfonies de Beethoven per poder gaudir la música.
I explica'ns també com ha estat el vostre treball, no?, a l'hora de crear aquest llibre, perquè la veritat és que ara tafanejant pàgina per pàgina, ara us passaré també aquest àlbum. Clar, hi ha molta informació, està molt bé classificat, no?, cadascun d'aquests gèneres, però també heu jugat molt amb diferents llenguatges, fins i tot, no?, a l'hora de plasmar els gèneres, no?, els colors, el cromatisme, però fins i tot amb la presentació, no?, amb el format també.
Sí, a veure, amb la part, podria dir...
Fins i tot podem escanejar un codi QR.
Sí, hi ha codi tant per Spotify com per YouTube, perquè es puguin accedir a les cançons, que de tota manera, un cop entra, també la pots buscar tu pel teu compte, la plataforma que utilitzis, però després ja d'una cançó saltes a una altra. El tema de diguem-ne, el making of de l'àlbum, realment podria dir que està molt divertit, sèiem amb les guitarres i els pianos i xerràvem i tot sortia sol.
Sí.
I ha estat molt divertit, però la veritat és que hi ha hagut molta feina, perquè nosaltres teníem... una de les nostres directrius era, si la Ivet, que és la nena que apareix, que acompanya, per dir-ho així, en el llibre, si la Ivet, que té... Bueno, ara en té 8, però tenia 7 anys, ho podia entendre, el que nosaltres dèiem, llavors anàvem per bon camí. I si la meva mare, que en té 62, ho podia entendre, també anàvem pel bon camí. Què passa? Que això sona molt bé, però després ho has de dur a terme, perquè aquí no expliquem les parts d'un violí o les parts de... o el rock és... no sé, sinó indaguem una miqueta més i, per exemple, en el cas del jazz, que és segurament el que més ens va costar, són hores i hores per pensar una frase que semblàvem una miqueta tontos, de no, això no sé què, però al final, com a tota literatura, has de saber escollir bé les paraules.
Clar, escollir bé les paraules i també les il·lustracions estan molt ben, jo crec, no?, que heu trobat molt bé l'equilibri.
Sí, amb la Maria, que érem amics d'abans, havíem col·laborat amb una altra col·lecció de llibres que tenim, érem amics. Durant el procés del llibre l'amistat va estar en risc, perquè li manàvem moltes vegades en plan dibuixa això, això, exactament. I jo, per exemple, feia referències molt boges i el Xavi, al contrari, era més, es fixava en lo tècnic. I a vegades aquí que hi ha músics, no és el mateix agafar el violí amb una mà, no sé què, i l'altra, i és com...
Clar, aquesta tasca també, no?, de donar versemblança, no?, que realment si un músic t'afaneja, no?, no només la teva
sí,
mare...
Sí,
ho,
ho hem fet, per la gent que no tenia idea, però també pels típics que tiquismiquis una miqueta de xinès així, doncs també hem pensat en ells.
I fins i tot es veu, no?, doncs a un edifici amb, on viuen doncs, diferents músics, no?, que està super com si fos...
Clar, sí,
una
sí, en això,
icònica,
aquesta
no?
És una de les que més ens agrada, a part de perquè l'estil és molt, molt xulo, perquè hi ha una cosa que qualsevol persona que toqui un instrument o que canti, sap la importància, que és el que no es veu, de l'assaig, d'assajar, perquè només veiem el que, els concerts o les obres o el que sigui, però les hores que hi ha
al darrere,
a casa,
no? Picant pedra. Sí, sí. A veure, després de tafanejar també doncs, a aquest llibre, vull que també doncs, a aquests petits lectors ens facin la seva reflexió també, si tenen alguna pregunta també per a aquest escriptor, per al José.
Doncs sí, si no haguessis sigut escriptor, què haguessis volgut ser?
Una pregunta. Doncs no ho sé, segurament m'hagués agradat ser jugador de bàsquet. Posats a triar, no? M'agradava molt el bàsquet, però no ho sé, de moment escrivint llibres i fent llibres m'ho passo. No es guanya un bé la vida, i l'Anna Fite t'ho podrà dir, almenys jo en el meu cas, però és que m'agrada molt escriure històries.
Com vas entrar al món de literatura, José?
Doncs realment va ser gràcies a una professora. Una cosa que va fer que m'agrada molt, que crec que és molt bona idea, és que quan vas a escola sempre et prescriuen els llibres. Tota la classe llegeix el mateix llibre.
A quina escola vas anar?
Jo vaig anar, al Joanot Elisenda, però això que diré ara que va passar va ser a l'escola Santa Clara, del Club Natació Sabadell. Que, jo allà estava per una escola per esportistes. Però la professora va fer una cosa que crec que està molt xula, que és, hi ha un llibre que hem de llegir pel pla educatiu, el llegirem, farem una feina, ja està, però després, un altre exercici era llegir un altre llibre, però aquí els alumnes podien triar.
El que volien cadascú.
El que volguessin. Òbviament, la meitat de la classe va triar Harry Potter, un número bastant ben alt, molt alt d'aquests de triar la teva aventura, per poder triar la història més curta, però a mi em va arribar a les mans el Hobbit, de Tolkien, que és un cliché, però és que és cert. I mira que costava de llegir, penso que teníem 12 anys o així. Però, és que era la primera vegada que no... Llibres de 50 pàgines em costava més de llegir, per avorriment, que no un de 300, perquè és que el Hobbit, jo crec que va ser la primera vegada que vaig sentir que estava dins de la història. I que no m'estava parlant com si fos un nen petit, que abans a l'entrevista amb la Sandac... És que anava apuntant tot el que deia, perquè és que és el que hagués dit jo, que és que a vegades tractem els nens com si fossin una miqueta... No? I tot és sobre sentiments i educació emocional, i tot això està molt bé, però quan ets un nen, el que vols és...
No? I sobretot quan arriba també a una determinada edat, no? Que potser aquests petits lectors ho tenen claríssim, però després anem perdent alguns dels joves, no? I més avui dia, amb el món de videojocs, pantalles... Necessitem que aquestes històries no els enganxin.
És que costa molt competir, però jo el primer competia, per exemple, amb els videojocs. I no, abans encara necessitaves una PlayStation, un Xbox, el que sigui, però avui en dia que tenen el mòbil, una tauleta, costa molt competir perquè, i enganxo una miqueta amb el tema de música, la música és que està no només a les pel·lícules, també als videojocs. I cada vegada que la meva neboda posa un vídeo de YouTube, li haig de dir ràpid, afluixa una miqueta, però perquè tenen músiques repetitives, constant, i està, la música està a tot arreu. Clar, no pots, tu pots tancar els ulls, però no pots tancar les orelles. I tens la música constant. Llavors, tots aquests inputs, tots aquests estímuls, digue-li a un nen que de cop i volta s'assegui una orella, mitja horeta, i llegeix-te això, que parlarà d'uns nens que s'assemblen molt a tu i tenen una aventura una miqueta així avorrida.
A veure, què és el que pensen també aquests alumnes d'aquestes reflexions que estem fent? A vosaltres us agrada més llegir, mirar sèries, a jugar a videojocs?
Home, a mi m'agrada molt llegir els llibres i després d'haver-me llegit els llibres, mirar les pel·lícules o sèries.
Molt bé,
d'aquell llibre.
I la resta?
Jo a mi quan m'enganxa un llibre jo m'hi poso. És igual si hi ha televisió, és igual. però quan no m'enganxa tant, llavors em costa posar-me amb el llibre.
Clar. És lògic, també.
Suposo, Ainhoa, que el que necessitem és això, trobar el llibre que ens enganxi, no?
Sí, jo, per exemple, a mi el llibre que m'enganxa és el de l'Agus i els monstres, i jo, doncs, a vegades sí que veig, per exemple, les pel·lis, de Harry Potter, sí. Ja me les he vist moltes vegades, també me les estic intentant veure en anglès, i el que faig és intentar veure-m'ho moltes vegades amb diferents idiomes, uh-huh. I després ja llegir-me el llibre per veure quines diferències hi ha entre la pel·li i el llibre.
Mm. Fixa't, ja va més enllà, eh? La
Clar,
Ainhoa, qui analitza.
Això treus més suc, eh? Treus molt suc. I teniu preguntes per fer-li al José sobre la seva experiència?
Vinga, va.
Com a escriptor, sí. O també li podem preguntar, sí. Com a lector, com vosaltres, eh?
Sí, vale. Jo tinc una pregunta que és: de quina pel·lícula t'agradaria fer novel·la que encara no tingui novel·la?
Fent al revés.
És a dir, una pel·lícula que ja existeixi i després jo escriure el llibre.
Sí, que encara no existeixi.
Ostres, és que les que em venen al cap ara mateix són d'adult.
Bueno, però és nen, adult, juvenil, la que sigui.
Pensant. Mira, hi ha una pel·lícula que m'agradava molt quan era petit, que es deia El guardián de les palabras. No sé si està en català. I si no hi és, doncs mira, ja podíem... No?
Ja
reivindicant-ho. Que és un llibre, és una pel·lícula, precisament va de llibres, però no tant pel fet dels llibres, que ja m'agradaven, però sobretot perquè el personatge, que és de carn i ossos, diguem-ne, un nen com nosaltres, de cop i volta es converteix en dibuix i es converteix en un personatge de llibre. I no ho sé, potser sí que existeix la novel·la i algú va...
Ho mirarem.
I ara estic equivocant-me, però a mi aquella pel·lícula em va agradar molt i trobo que dona molt de joc per fer una novel·la, per novel·lar-lo.
Més preguntes.
Sí, jo, quin llibre t'ha agradat més escriure?
Dels que ha escrit ell?
Sí.
És que no ho hem parlat, això, eh?
Ara en parlarem també, vinga, va, aprofita,
sí, Raquel.
Sí, vinga, va.
Digues.
Dels que he escrit, mira, precisament el que més m'agrada és un que no ha sortit encara publicat.
Ah!
Però, saps què passa? Que tinc la sort d'haver escrit de diferents estils i, per exemple, jo amb el de la música m'ho vaig passar molt bé, perquè, bueno, estava parlant d'una cosa que m'agradava molt. Però suposo que el que més m'ha agradat és la col·lecció de Daniel King. Perquè jo tenia clar... Vaig escriure els llibres que a mi m'hagués agradat llegir amb aquesta edat. I vaig dir, ja, m'agrada el skateboard i els motompatins. Doncs apa, els fico. M'agraden les històries de por i els monstres. Ho poso. M'agrada la pizza. Ho poso. M'agrada la ràdio, perquè són nens que tenen un programa de ràdio.
Ah, mira...
Doncs jo ho poso tot. Després faig una barreja, intento, no?, posar una miqueta d'estructura i és el que més em va agradar. També perquè crec que si fas una... Intentes escriure... És a dir, no són llibres d'humor, però de vegades hi ha alguna brometa i de més. Si jo mateix em reia sol a casa, com si estigués boig, llavors crec que és perquè realment pot fer riure altra gent.
I després vas escriure també L'hora dels mosquits, que ja vam explicar que la vam fent al Club de Literatura Infantil i Juvenil per Adults, que fem a la llar del llibre, i és una novel·la juvenil, aquesta seria, però que també, Emma, t'entrapa a la primera pàgina i ja no et deixa fins al final, eh? El que has dit tu, que has tingut un ventall molt ample de registres... De
sí, format. Registre i edat. Bueno, i també ficció i no ficció. En aquest cas és, no, és a dir, no és una sèrie, només és un llibre. Bueno, només. Yeah. Que el bo és que aquest el vaig... Realment escriure un llibre porta molt de temps. Però vaig tenir la sort que en aquesta època vaig poder-me dedicar tot el dia. Que també ho dic una cosa, llegir, és a dir, escriure, encara que t'hi dediquis tot el dia, potser escriure és una hora seguida, però és una hora només. Però t'hi has estat quatre abans llegint i pensant-hi. I aquest el vaig escriure molt ràpid, després òbviament ve la correcció i la, no, i revisar-lo, i això porta molt més temps.
És una altra feinada, eh? La d'edició també.
Sí, però en aquest cas, bueno, és que tenia els personatges al cap i tenia la primera escena, no sabia res més.
Oh.
Llavors va anar
No, van sortint. No tens esquema previ d'un principi nus desenllaç o...
De vegades sí, de vegades no. Amb els del Daniel King, com que cada aventura passa un cap de setmana, jo mateix estic una miqueta limitat a saber què passa el dissabte al matí, dissabte a la tarda, diumenge al matí, diumenge a la tarda. I t'organitzes una miqueta. En aquest cas no hi havia esquema. El que sí que fas després quan reescrius és veure quines coses havies de potenciar més o quines potser sobren, perquè, clar, de qualsevol llibre, per norma general, a no ser que sigui un encàrrec, que també n'he escrit, qualsevol llibre, jo crec que quan acabes el borrador, el primer esborrany, en el meu cas almenys, un 25% del text va fora, és palla.
Menos es más.
Imagineu-vos, eh? Més preguntes.
Tu, quin tipus d'escriptor t'agradaria ser?
Home, dels que viuen de l'escriptura estaria bé.
En coneixes algun?
Personalment, no.
Jo crec que no sé si ningú pot viure de l'escriptura.
Bueno, els grans...
Tal com estem... Però, bueno...
No sé. A mi m'agraden molt els que tenen... És a dir, quan altres escriptors el valoren. Saps? És a dir, a mi, no, tot això de ser famós i de més, això és una altra història. Però jo, com l'escriptor que a mi m'agradaria ser, és que altres escriptors, no cal que et llegeixin i et diguin que els hi agrades, però sí que respectin molt el que fas, que ho valorin. Perquè com que ells saben l'esforç que requereix, que algú, com per exemple, això no ho dic en broma, com vaig fer el club de lectura d'aquest llibre, de l'Hora dels Mosquits, l'Anna va fer un speech que jo crec que ho va exagerar una miqueta perquè sóc de Sabadell, però va començar a dir coses bones del llibre que jo desconeixia. Però clar, que ho digui l'Anna, a mi em va fer molta il·lusió, perquè és algú que sap el que costa escriure, ha llegit molt i, diguem-ne, el seu criteri, doncs...
I ja que parles del club, també rebre el feedback dels lectors, no? Això és molt xulo, perquè sí, a més els lectors sí que també són un ventall de perfils completament diferents de nivell cultural o de formació, de bagatge literari, no? I que coincideixin tots amb dir, només que et diguin que han gaudit, que els han enganxat la història, que han descobert coses que no sabien, no? En aquest cas hi ha un síndrome que per mi era la primera vegada que sentia el nom.
Bueno, és que me'l vaig inventar, però... No, però ho vaig fer perquè... Bueno, representa que hi ha una enfermedad, no? Un síndrome, i és una barreja de diferents atributs d'altres síndromes. Sí. És que no és...
Sí,
aquí
sí,
es
sí.
Diu síndrome, però em surt un altre nom ara.
És que millor no ho diu en lloc, síndrome, ho dic jo. Però, bueno, que tot servia per poder plantejar aquesta història, clar, que t'enllacés bé amb la trama.
Clar, també perquè preparat. A vegades això no deixen de ser etiquetes. Sobretot en salut mental hi ha molta etiqueta, però perquè encara hi ha molt desconeixement i s'agrupen el que podríem dir símptomes diferents. Sí. Però
sí,
estava al servei, diguem, o sigui, em vaig inventar el nom, perquè aquest tipus de trastorn, que era la paraula, el trastorn, està al servei de la història. Mm-hmm. Però vaja, que està gairebé, es podria dir que són casos reals. I
que, sí, sí,
sí, sí. També per no complicar-nos, que és una novel·la juvenil, no volíem entrar en assaig clínic.
Més preguntes, que se'ns acaba el temps.
Recordes quin llibre vas llegir primer?
Primer no, però sí que et puc dir, abans he dit El Hobbit, que és el primer que em va fer sentir que volia seguir llegint com a lector, però com a escriptor probablement et diria L'illa del tresor, de l'Stevenson, que és un clàssic, perquè te n'adones que s'han seguit escrivint històries d'aventures, i també de pirates i de tresors i aventures, però és igual, al final, no sé si és perquè és el primer i ho compares, però aquell llibre va ser el que vas dir, és que marca. Jo vull fer coses així, jo vull explicar històries.
Jo tinc una pregunta sempre que fem, Raquel, als escriptors, que és quina és la teva paraula preferida? Si és que en tens.
Ostres.
Una paraula que t'agradi molt posar, que t'agradi molt llegir.
No sé, és que en tinc una en italià, però per com sona, no per semàntic, no pel significat. Però en català i en castellà no sé. A mi,
quina és la italiana, a veure?
El quindi.
el Quindi.
Quindi, el, per tant, el, a mi, però per com sona, em fa
per
molta
gràcia. Per la sonoritat,
no? Sí, estic aprenent una miqueta italià i és d'aquelles que entenc perfectament i sempre hi ha com l'accent.
És que vam entrevistar Marc Artigau, que ha fet una novel·la que es diu El perseguidor de paraules, i representa que havia de salvar una biblioteca que anaven destruint, bueno, amb la seva paraula preferida, saps? I penso que és una cosa xula també per la gent que escrivim de dir, hòstia, aquesta paraula m'agrada.
Clar, perquè al final, no? Suposo que feu aquest exercici sempre de buscar, no?, aquella paraula, anar més enllà, no?, com a escriptors, per intentar descriure, doncs, aquella situació, aquell personatge. No sé si sou molt perfeccionistes en el teu cas.
Jo no, és a dir, no. Jo, és que jo sempre estic molt pel que fa a la història, més el missatge, per dir-ho d'alguna manera, que la forma. Però on sí miro molt, soc molt, molt mirat, és amb els diàlegs, perquè al final el llenguatge és una eina, és a dir, has de trobar les eines adequades i que funcioni, però en els diàlegs, perquè algo que a mi em molesta molt és que els nens parlin com si fossin llicenciats en filologia, o que els adults també parlin als nens com si fossin tontos.
Sí.
I m'agrada molt, i de fet abans que deies del feedback, que en el club de lectura va sortir, però això m'ho diuen molt, que els diàlegs que són en frescos i no
són... Clar, i reals, no?
No és la veu també, de l'escriptor, no estic jo parlant, sinó que són els personatges.
Que jo els volia preguntar una cosa, aquests tertulians estupendos que tenim avui, perquè hem parlat del llibre d'aquest de la música. Vosaltres teniu algun estil preferit?
De música.
Sí.
Jo pot ser que el pop.
I digues algun referent, algú que t'escoltis sovint.
Jo, una banda que es diu Morat.
Morat.
I la resta, Max?
A mi m'agrada molt el rock català.
I algun grup en concret que t'agradi?
L'Ax en Busto.
Molt bé.
I Sau.
I l'Emma?
Jo, a mi, un grup que m'agrada és...
Que no et surt el nom ara, oh? Jo, no, i una cançó...
És que n'hi ha que m'agraden molt.
Clar, és que és difícil, no?, triar-la.
Ja,
no passa res.
Sí.
Doncs,
estem acabant, eh? Sí. No us ho creureu, però quan hem parlat dels llibres de la música m'he descuidat de dir un que a mi m'agrada molt, que es diu El concert més animal, que el vaig escriure fa 3 anys i va guanyar el Premi Emili Teixidor. I ara la notícia és que l'acaben de publicar l'editorial La Galera amb un format que és perquè pugui entrar a les escoles, diguéssim, quan trien lectures, no? I és dintre la col·lecció Grumets, com que és per primers lectors, doncs fa molta il·lusió perquè pot ser el primer llibre amb què s'inicien a la lectura ja com a lectors, com els nens, els grans, no? Vol dir que és una bona notícia. I ara sí que ja podem acabar donant les gràcies a aquests tertulians tan fantàstics, músics i lectors, això ja és el súmum, no?, de la felicitat. I moltes gràcies, Max, Ainhoa i Emma. Moltes gràcies a José López.
Exacte, que José, estàs treballant en algun llibre, en alguna proposta, o tens alguna presentació, per si els nostres oients també volen doncs, descobrir una mica més?
Presentacions ja de cara... Estem preparant amb el llibre de música, que ja n'hem fet algunes, però més endavant, a partir del setembre. I no, llibres sempre hi ha algun escrit i sempre hi ha a la vista, però s'ha de trobar a casa pels llibres també. Això requereix temps.
Clar, temps i paciència. Doncs Anna, ja anem acabant.
Anem acabant i ens acomiadem també dels oients.
Clar, perquè ja s'acaba. Hem de dir que el de les meravelles doncs, sí. Posa punt i final perquè hem de marxar de vacances. Clar, l'escola s'acaba aquesta setmana.
Clar, nosaltres també. Com les
nosaltres
escoles,
també.
Eh?
Perquè, si no, agafar no... energia i clar. Ritme.
Mira com somriuen, quan portareu... s'acaba l'escola.
Clar, portareu molts llibres a la maleta on
sí,
marxeu de vacances.
Sí,
no?
Jo ja fa poc em vaig emportar i em queda només la llibreta anglès, però la bossa era molt fineta i estava...
I pesava molt i estava a punt de trencar-se.
No aguantava. Mira, gairebé com la teva bossa que portes sempre a la ràdio, Anna, plena de llibres. Doncs nosaltres acabem, com sempre, amb una frase final d'animació lectora que tria sempre l'Anna Fiter. I diu així: la fantasia és l'essència de tota escriptura per a nens, com crec que ho és per l'escriptura de qualsevol tipus de llibre, de qualsevol acte creatiu, i potser també per a l'acte de viure.
D'amor i senda,
és exacte, de l'autor que avui també doncs havíem triat per arrencar doncs aquest Club de les Meravelles. Gràcies, Anna, per nodrir-nos de cultura.
I que sempre estiguis envoltada de fantasia.
Això, tots.
Tots.
Que sempre
tots
hi sigui present la fantasia. Una abraçada, que vagi molt bé. Molt bon dia.
Bon dia.
Adéu. Adéu.